Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Carme Farnell, bona tarda.
Bona tarda. Durant les properes hores continuarem parlant d'aquesta estabilitat i és que tan sols arribaran alguns núvols alts, alguns de mitjans, que deixaran el cel entre enteranyinat, mig ennuvolat i sí que de cara al final del dia es formaran núvols baixos arran de costa. Pel que fa a la temperatura, mantindrem aquest ambient suau. A hores d'ara tenim valors de 26-27 graus, ha d'anar pujant aquesta temperatura i avui ho podrà fer fins als 28 i 29 graus, però és que de cara a demà i també de cara a divendres s'espera que la temperatura màxima pugui enfilar-se entre els 30 i 31 graus, aquesta temperatura més alta a punts de ponent. Així que de cara als propers dies continuarem parlant d'un temps estable i no s'espera precipitació. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Carme. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Sílvia de l'Amo, bona tarda.
Hola, molt bona tarda, Lali. Doncs la situació viària encara és complicada. Hem tingut una tarda molt complexa amb diversos accidents que han entorbit molt la circulació i hem de dir que encara tenim les rondes molt col·lapsades, tant la de dalt com la del litoral, en sentit especialment Llobregat. Per tant, compten aquests punts. Pel que fa als accessos nord, també són els punts que encara van més carregats. Hi ha hagut un accident a la C58 i això ha fet que durant la tarda n'és molt carregada i encara hi ha 4 quilòmetres en sentit Trinitat i això ha afectat a la C33, que també s'ha carregat i que encara també manté 4 quilòmetres. C17 amb problemes a Parets, en amb dos sentits de la marxa, a P7 i B30 amb problemes a Barberà, i a l'A2 amb l'actitud de Cornellà cap a Barcelona i l'entrada de la Diagonal encara molt carregada en un tram de 5 quilòmetres. Això és tot. Bona tarda.
La clau del teu habitatge. Administrem.
Mediem.
Valorem.
Assessorem.
Gestionem. Contacta amb el teu administrador
o administradora de finques
i viu amb tranquil·litat.
A CaixaBank sabem com n'és d'important sentir que hi ha algú al teu costat. Per això volem estar a prop teu. Siguis on siguis, per acompanyar-te en tot allò que importa. CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres.
CaixaBank. Empresa col·laboradora de Mobile World Capital Barcelona.
Notícies en xarxa. Edició vespre.
El Tribunal Constitucional acabarà decidint si es pot o no aplicar el 25% del castellà a les aules. L'alt tribunal ha admès avui a tràmit la qüestió d'inconstitucionalitat presentada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya contra el decret del català de la Generalitat. Tot i la mesura, la decisió no suposa cap canvi per ara per les escoles.
El Tribunal Constitucional estudiarà si es pot executar la sentència del 25% de castellà a les aules que va quedar en suspens per la nova normativa d'ús de les llengües a les escoles. El juliol passat, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va declarar la impossibilitat d'aplicar la sentència i va demanar al Tribunal Constitucional que valorés si la llei del català a l'escola i el decret llei són inconstitucionals. La nova llei estableix el català com a llengua vehicular i el castellà com a llengua curricular, que els centres utilitzaran segons els seus projectes lingüístics i per criteris estrictament pedagògics, sense fixar percentatges, un redactat que, segons el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, dona un ús preferent al català. L'admissió a tràmit d'aquesta qüestió per part del Tribunal Constitucional no paralitza res ni suposa cap canvi en les escoles.
Més titulars de la jornada. Tret de sortida, la tramitació dels pressupostos generals de l'Estat. Aquest dimarts han entrat al Congrés i s'espera que la cambra baixa rebutgi el primer obstacle, les esmenes a la totalitat. Mentrestant, des del govern central, la ministra d'Hisenda ha defensat els números com a escut davant els mesos incerts que venen i com a antídot dels populismes. Mont Carvajal.
La ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, ha demanat suport a la majoria de la investidura al projecte de pressupostos, argumentant que ajudaran a transitar millor la inflació, donaran suport a les classes mitjanes i reforçaran l'estat del benestar.
Un pressupuesto que es un antídoto contra la desigualdad, contra la pobreza, contra la desesperanza, que son el caldo de cultivo para los populismos.
La portaveu del Partit Popular, Cuca Gamarra, ha assegurat que els comptes aboquen Espanya a la recessió.
Sus presupuestos generales hipotecan el presente y el futuro de los españoles. ¿Pero para qué? Para comprar el presente y el futuro de Pedro Sánchez. Son las hipotecas generales del Estado.
El debat i votació continuen demà malgrat les esmenes a la totalitat presentades pel Partit Popular, Vox, Ciutadans, Junts per Catalunya, la CUP i Fòrum Astúries.
Encara sobre els pressupostos, Comissions Obreres els considera imprescindibles tant els de l'Estat com els de la Generalitat per enfortir el sistema econòmic i aprofitar els fons extraordinaris del Next Generation. Segons un informe del sindicat, la reforma laboral ha permès enfortir el mercat de treball, però alerta sobre la pèrdua de poder adquisitiu per la inflació desbocada.
I és que la reforma laboral ha fet triplicar els contractes indefinits el primer semestre de l'any en relació al mateix període del 2019. A més, els contractes laborals han caigut pràcticament a la meitat, mentre que és destacable l'augment d'afiliats a la Seguretat Social, que en 3 anys ha augmentat en 360.000 persones. Per tot plegat, el sindicat conclou que el mercat de treball resisteix als efectes de la inflació desbocada i les incerteses sobre el creixement de l'economia. Ho detalla el secretari de Treball i Economia, Ricard Ballera.
Tot i que hi ha una davallada d'aquesta fase de creixement, no? Un creixement que es va reduint, això no afecta a l'ocupació, que es manté o fins i tot creix una miqueta, segons aquestes previsions, el que ens diu que la reforma laboral no tan sols ha permès generar més ocupació i de més qualitat, sinó també donar més estabilitat.
Malgrat aquestes bones dades, el sindicat reclama millores salarials davant l'onada inflacionista, com l'augment del salari mínim o les clàusules de revisió salarial en els convenis.
I encara en clau política, el grup parlamentari de Junts per Catalunya tanca files amb l'executiva del partit després de la dimissió de Francesc de Dalmases com a vicepresident de la formació. De moment, no abordaran les queixes d'algunes diputades per l'actitud del seu company.
Aquest dimecres s'han reunit al Parlament els diputats de Junts per Catalunya de manera extraordinària després de la seva dimissió d'abans d'ahir per l'informe de Magda Urenic, que conclou que va actuar incorrectament davant una periodista de TV3 el juliol passat. Han fet un comunicat breu on asseguren que comparteixen la decisió de l'executiva i de Dalmases. De diverses diputades del partit s'han queixat del comportament d'aquest company tant en la reunió d'aquest dimarts com anteriorment, segons Urenic. Esquerra, els Comuns i la CUP demanen que es convoqui la comissió de l'Estatut dels Diputats per estudiar si ha incomplert el codi de conducta del parlamentari. És de l'any 2016, no s'ha aplicat mai i estableix que els diputats han de mantenir sempre una conducta respectuosa i utilitzar un llenguatge adequat amb totes les persones. En cas d'infracció, el diputat s'enfronta a sancions que van des de l'amonestació pública a una multa d'entre 600 i 12.000 euros.
Notícies en xarxa.
En salut, un nou fàrmac desenvolupat a l'Institut Oncològic de la Vall d'Hebron obre la porta a tractar tumors fins ara inabastables. És l'anomenat Homomic, que inhibeix una proteïna responsable de la proliferació de cèl·lules malignes en la majoria dels càncers. En aquest primer estadi s'ha demostrat que té pocs efectes secundaris i en alguns pacients s'aconsegueix estabilitzar la malaltia. L'avenç s'ha presentat a Barcelona en el Congrés de l'Organització Europea per la Recerca i el Tractament del Càncer. David Amador.
Homomic és el primer fàrmac que assoleix l'èxit tenint com a diana l'oncogen MIC, el responsable que les cèl·lules del càncer s'amaguin del sistema immunitari i puguin continuar desenvolupant-se. Escoltem la doctora Elena Garralda, directora de la Unitat de Recerca de Teràpia Molecular del Càncer Caixa Research de la Vall d'Hebron.
La buena noticia es que hemos conseguido inhibir un gen que hasta ahora no lo habíamos conseguido hacer. El deseo, ¿no?, el final, es que nosotros esto consigamos tener un impacto en los pacientes, pero es todavía muy pronto para saber el valor real que esto va a tener en el tratamiento de los pacientes más adelante, ¿no? Para llegar a esa fase 3 necesitas tener esta fase 1 positiva donde veas, ¿no?, que tienes un fármaco que no tienes efectos adversos severos y que hace lo que tiene que hacer.
L'Homomic dut a terme a la Vall d'Hebron Institut d'Oncologia forma part del campus Vall d'Hebron a través de l'empresa derivada Peptomic creada per la doctora Laura Susek. Amb el treball de dues dècades, la investigadora ha demostrat que la miniproteïna del fàrmac és capaç d'entrar a les cèl·lules, arribar al nucli i inhibir l'habilitat del MIC per promoure el creixement dels tumors cancerígens. Els primers resultats dels assajos clínics són protagonistes de la 34a edició del Congrés de l'Organització Europea per la Recerca i el Tractament del Càncer que es fa fins divendres a Barcelona.
Desconvocada la vaga a Renfe de divendres i el 7 i 11 de novembre.
Els sindicats i la direcció de Renfe han arribat a un acord per a desconvocar la vaga del divendres i els dies 7 i 11 de novembre. La decisió es deu perquè la direcció ha accedit a desblocar la negociació del conveni col·lectiu i s'ha compromès a estudiar la incorporació de més personal mitjançant una oferta pública d'ocupació i evitar externalitzacions. Concretament, segons els sindicats, la direcció es disposa a aplicar un increment salarial del 3,5% amb efectes a 1 de gener, la reducció de la jornada a 35 hores setmanals i l'estudi per a la creació de la figura del maquinista instructor per agilitzar els processos de formació.
En canvi, el sindicat Usorra-Llaner convoca vaga del personal de terra de la companyia entre el 28 d'octubre i el 8 de gener. Les aturades afectaran els aeroports de Barcelona, Girona, Reus, Madrid i Palma de Mallorca, entre d'altres.
L'aturada convocada pel sindicat USO tindrà aturades de 24 hores del 28 d'octubre a l'1 de novembre i aturades parcials tots els divendres, dissabtes i diumenges del mes de novembre. Durant el mes de desembre també s'han convocat aturades parcials els dies 6, 10, 16, 17, 18, 22 i 23. Tanmateix, els dies 8, 11, 30 i 31 de desembre, les aturades seran totals iniciant-se a les 12 de la nit. Finalment, durant el mes de gener de 2023 es convoquen aturades de 24 hores els dies 6 i 8 de gener, coincidint amb el retorn de les festes de Nadal. Els treballadors reclamen posar en marxa la mesa negociadora del conveni per aquest col·lectiu paralitzada des del 2020.
Precisament parlant d'aeroports, el Col·legi d'Enginyers de Camins, Canals i Ports de Catalunya defensa l'ampliació de la tercera pista de l'aeroport de Barcelona i considera que ni Girona ni Reus són alternatives vàlides per absorbir la creixent demanda que té la instal·lació del Prat. Aquesta és la principal conclusió de la compareixença que avui ha fet al Parlament i on només els comuns, la CUP i en part Esquerra Republicana han tornat a rebutjar la proposta d'ampliació. Jordi Casino.
En la seva compareixença, el representant dels enginyers de Camins, César Trapote, no ha volgut avalar ni criticar el projecte d'ampliació, però amb moltes dades a la mà ha assegurat que allargar la tercera pista de l'aeroport Josep Tarradellas és l'única alternativa vàlida ara com ara, ja no per incrementar la capacitat de la instal·lació, sinó per reduir el grau de saturació que la infraestructura pateix durant algunes hores del dia.
No és fàcil descentralitzar el tràfic a Girona-Reus. Girona-Reus tenen una proposta de valor molt interessant per si mateixos, però és molt difícil. Barcelona és molt atractiva, l'aeroport de Barcelona està molt a prop de la ciutat. És com anar al pàrquing de Plaça Catalunya. Té potencial per créixer en el punt a punt, intercontinental, dotar Barcelona d'una capacitat més gran i més robusta, no només pensant en el creixement, sinó en millorar l'operativa que tenim actualment. Hem tingut uns estius molt complicats.
Debat a la Comissió de Territori del Parlament que ha servit per tornar a visualitzar la forta divisió que el projecte genera entre els partits polítics, amb el PSC, Junts per Catalunya, Vox i el PP a favor, i els dubtes i les crítiques d'Esquerra Republicana, els Comuns i la CUP.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Un operatiu conjunt entre Mossos d'Esquadra i Policia Nacional ha aconseguit impedir que la màfia holandesa s'assentés a Catalunya. Ha estat en una operació internacional que s'ha dut a terme en col·laboració amb la policia dels Països Baixos i que s'ha saldat amb tres detinguts, un dels quals a Mataró. Carina Baibé.
L'operatiu policial s'ha fet de manera conjunta i simultània a Catalunya i Holanda i tenia per objectiu impedir que s'establissin a Catalunya membres del béns del narcotràfic a partir de diversos negocis i adquisició de béns. En l'operació s'han detingut dos membres destacats del grup de l'AIA, mentre que un tercer es va lliurar a la comissaria de Mataró després de les detencions. A més, hi ha quatre persones investigades i s'han intervingut 2 milions d'euros, armes i vehicles d'alta gamma. Escoltem Esteban Patricio, que és el cap del grup contra el blanqueig de capitals de la Policia Nacional.
Esta facció estava intentando gestionar las estructuras financieras, societarias, con el fin de potenciar y expandir metodologías donde poder inyectar ese dinero que generan, no solamente aquí, donde ha habido algunos robos detectados, sino en otros países.
Les investigacions van començar fa 2 anys arran de 2 robatoris en caixes automàtics amb explosius a Cerdanyola i Martorell. La investigació va concloure que una persona d'origen holandès hi podria estar relacionada. Els detinguts se'ls vincula amb els delictes de blanqueig de capital, tràfic de drogues, tenença il·lícita d'armes i també pertinença a organització criminal.
Més coses. La Fiscalia de Lleida inicia una investigació penal pels episodis de contaminació registrats els mesos de maig i juny al pantà d'Utxesa. Una contaminació que va deixar sense poder beure ni cuinar amb l'aigua de l'aixeta a una vintena de poblacions de les Garrigues, el Segrià i la Conca de Barberà. La principal hipòtesi que denuncien els grups ecologistes és l'ús d'herbicides no autoritzats. UAU Lleida Ràdio, Alexandra Fos.
La Fiscalia ha decidit investigar els fets arran de la denúncia presentada per Ecologistes en Acció. Segons assenyala l'entitat, apunta que la contaminació podria ser deguda a la detecció de 2 herbicides, el mentolaclor i la terbutilazina, que s'haurien utilitzat per a usos agrícoles a l'entorn de l'embassament d'Utxesa. Des d'Ecologistes en Acció remarquen que el mentolaclor és un herbicida no autoritzat des de l'any 2002 i que està classificat com un possible carcinogen en humans per l'Agència de Protecció Ambiental dels Estats Units. La terbutilazina sí que està autoritzada, però l'entitat apunta que això no treu que sigui tòxica per al medi aquàtic i la toxicitat aguda per a la salut humana. Els ecologistes exposen que en el cas que s'acabés constatant que es tracta d'episodis de contaminació difusa per l'ús d'aquests herbicides al voltant de l'embassament, podria constituir un delicte contra els recursos naturals i el medi ambient.
Doncs tot plegat en una situació hídrica crítica. Avui l'Agència Catalana de l'Aigua ha declarat l'alerta hidrològica a l'aqüífer de Fluvià Muga i ja són 9 les àrees en aquesta situació per la sequera. L'ENS restringeix el consum d'aigua en usos agrícoles, ramaders, industrials i lúdics. Ràdio Vilafant, Josep López, bona tarda.
Bona tarda, doncs sí, amb la declaració de l'alerta hidrològica a l'aqüífer de Fluvià Muga seran 22 els municipis de l'Alt Empordà que entraran en estat d'alerta per la sequera en els propers dies. A partir de la publicació de la resolució del director en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, prevista a finals de setmana. Aquesta és una mesura que ja es va avançar en la roda de premsa posterior al Consell Executiu de dimarts, quan la portaveu del govern, Patrícia Plaja, va qualificar la situació de preocupant per la manca de pluges, tot i que va insistir que l'aigua de boca està garantida.
Aquesta és la situació, s'hi està treballant. Estem preocupats per la manca de pluja i pel descens de les reserves, però l'aigua de boca, com deia, està garantida, si bé és cert que una seixantena de municipis ja estan aplicant mesures per assegurar-se que aquesta no faltarà.
Un cop l'aqüífer del Fluvià Muga entri en l'escenari d'alerta, hi haurà a les conques internes de Catalunya un total de 301 municipis que es trobaran en situació d'alerta per sequera, el que representa una població propera als 700.000 habitants, prop del 10% de la població de Catalunya.
En cultura, l'edició del Primavera Sound de Madrid serà un mirall de la de Barcelona. La ciutat del rock d'Arganda del Rei acollirà del 8 al 10 de juny un festival amb pràcticament els mateixos artistes, nombre de bandes i d'escenaris que el del Parc del Fòrum. David Navarro.
El Primavera Sound ha preparat un festival que vol ser, com el de Barcelona, una referència internacional. Una setmana després de l'edició catalana, els 350.000 metres quadrats de la ciutat del rock d'Arganda del Rei acolliran 100.000 persones que gaudiran, com ha explicat la directora del Festival madrileny, Almudena Heredero, com a l'edició del Parc del Fòrum.
Depeche Mode, que actuarà por partida doble, lógicamente. Actuarà en Barcelona el viernes 2 de junio y en Madrid el viernes 9 de junio. Insistiendo en esa idea de Festival Espejo, en ambas ediciones actuarán los mismos artistas, el mismo número aproximadamente también de bandas tocando y en un mismo número aproximado de escenarios en un recinto y en el otro.
A més, hi haurà activitats del festival durant tota la setmana i un concert gratuït, igual que Barcelona. Per salvar els 30 quilòmetres que separen Madrid d'Arganda del Rei, l'organització ha preparat una flota de 400 busos llançadora que sortiran de l'estadi de l'Atlètic de Madrid, on també s'hi faran concerts.
I el Festival BBVA de Cinema de Muntanya de Torelló registra aquest any un rècord de pel·lícules en català. L'eix central d'aquesta edició serà Mongòlia, un territori amenaçat que preserva i reivindica la cultura nòmada. El 9FM, Guillem Rico.
Un total de 41 films de 13 països competiran de l'11 al 20 de novembre en la 40a edició del Festival BBVA de Cinema de Muntanya de Torelló. Aquesta vegada ha rebut 118 pel·lícules de 32 nacionalitats, una xifra lleugerament inferior, ja que es noten les conseqüències de la pandèmia per les restriccions que van afectar els rodatges els dos últims anys i els temps de producció. Joan Salarí, que és el director del festival.
No es van notar a les edicions de 2020 o 2021, sinó en les pel·lícules que s'han presentat aquest any, cosa que és lògica perquè les pel·lícules no es munten el mateix any que es graven, sinó que a darrere doncs, hi ha una feina de mínimament un o dos anys de feina.
Des de l'organització també apuntaven que s'ha arribat a una xifra rècord de pel·lícules produïdes i realitzades per dones, un 22%, i també hi haurà un 25% de films en competició fets a Catalunya i en català, una xifra també inèdita a la història recent del festival. La 40a edició estarà dedicada a Mongòlia, un país en el qual s'ha inspirat també la imatge gràfica del festival. El certamen comptarà amb activitats paral·leles, com el Torelló Mountain Wines, amb la participació de 22 cellers, i per commemorar els 40 anys es farà una projecció especial d'Everest City Summit de l'australià Michael Dillon, el film més guardonat de la història mundial en el cinema de muntanya i que va guanyar el Festival Torellonenc el 1993.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joan Barberà, bona tarda.
Bona tarda, l'Ali. El Barça rep aquesta nit el Bayern de Múnich, sabent ja si manté opcions de seguir endavant a la Champions. Xavi Hernández ha convocat els jugadors dues hores abans del partit per veure plegats hores d'ara per televisió el partit entre l'Inter de Victoria Pilsen, del que depenen les opcions blaugranes de seguir vius en la competició. De moment, males notícies des d'Itàlia perquè l'Inter acaba de marcar, està guanyant per 1-0 contra el Victoria Pilsen. Recordem que el Barça, per mantenir opcions de seguir endavant a la Champions, necessita que l'Inter no guanyi, que empati o que perdi davant el Pilsen, però acaba de marcar el conjunt italià. Tot i això, Xavi Hernández insisteix, però, en seguir el full de ruta, que és anar a guanyar avui, aquesta nit, a partir de les 9 al Camp Nou, i si no es dona la carambola, assumir que s'haurà de jugar l'Europa League.
I hem d'afrontar la nostra realitat. Estarem pendents del partit. De fet, el mirarem tots junts al vestidor i després sortirem a jugar de la millor manera possible, a competir i a demostrar, doncs, que no hem estat al nivell i que volem estar al nivell de la competició, tot i podent estar fora dels vuitens de final, no? I si al final passa el que tu dius, ho afrontarem i competirem l'altra competició, l'Europa League, com lleons, i a guanyar-la. I no ens quedarà una altra, però veurem.
La cita del Barça avui a les 9 de la nit contra el Bayern de Múnic al Camp Nou. En bàsquet, l'Espart Girona afronta avui la primera jornada d'una nova temporada a l'Eurolliga femenina de bàsquet. S'enfronta a 8:15 del vespre al Landes francès. A l'Eurocup femenina, el Cadí la Seu afronta avui la primera jornada continental a les 8 del vespre al Palau d'Esports de la Seu d'Urgell. També en el món de la cistella, a l'Eurocup masculina, el Joventut de Badalona visita la pista de l'Olímpia de Ljubljana. I aquest cap de setmana se celebra el World RX de Catalunya, la primera prova puntuable del campionat del món Rally Cross amb cotxes elèctrics. La cita el cap de setmana al circuit de Barcelona-Catalunya a Montmeló, i aquest matí s'ha fet una exhibició al moll de la Barceloneta amb la presència de Laia Sanz, Carlos Checa i Jordi Gené. La pilot de Corbera n'ha parlat a l'enjoc de la xarxa.
La veritat que sorprèn la potència, no? El par motor que tenen és... l'entrega de potència és immediata i és brutal, i després tot el joc que et dona, no? El poder jugar amb els mapes, amb els diferents mapes, els diferents motors, són coses que són xules i que són més immediates que quan vas amb un cotxe de benzina.
Declaracions i paraules de Laia Sanz, protagonista a l'enjoc de la xarxa. Per cert, Laia Sanz en els propers dies, setmanes, anunciarà amb quin cotxe corre el Rally Dakar a partir del mes de gener. En handbol, el Barça invicta visita avui la pista de l'Albor Danès, cinquena jornada de la fase de grups de la Champions masculina d'handbol. El maig començarà a partir de 9:15 del vespre.
Gràcies, Joan. Esteu seguint el Notícies en xarxa, que fan possible Raül Garret al control tècnic, Cristina Cantal a la redacció, Joan Barberà als esports, David Amador a l'edició i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
L'Orquestra Nacional d'Espanya visita l'auditori amb el seu director titular, David Afkam.
El 28, 29 i 30 d'octubre, l'ONE interpretarà l'essencial tercer concert per a piano de Beethoven i la sinfonia número 12 que Shostakovich va dedicar a Lenin.
Entrades a auditori.cat.
L'univers infinit. Albert Morral, Agrupació Astronòmica de Sabadell.
Caroline Herschel, a l'ombra del seu germà William. Caroline Herschel va néixer el 1750 a la ciutat alemanya de Hannover, en el si d'una família nombrosa, molt vinculada amb la música. Quan tenia 3 anys va patir un atac de verola que la va marcar per tota la vida, i als 10 anys va contraure el tifus, que no la va deixar créixer gaire, i va quedar una mica en estat de nanisme. Després que els seus germans William i Alexander marxessin a Anglaterra, Caroline va seguir els seus passos i se'n va anar amb ells. El seu germà William va començar a construir telescopis i ella el va ajudar. Va aprendre a polir miralls i després es van dedicar a l'astronomia. Ell era la seva ajudant. Va aprendre a copiar astronòmics i a gravar i organitzar les observacions astronòmiques del seu germà amb una gran rapidesa, precisió i exactitud. 1782, pel seu compte, va començar a usar un gran telescopi i va anar descobrint moltes coses. Va descobrir 8 cometes, va descobrir milers d'estrelles dobles i va demostrar que moltes d'aquelles estrelles dobles en realitat eren sistemes binaris. No eren estrelles que estaven un al costat de l'altre, sinó que giraven un al costat de l'altre, estaven atretes gravitatòriament. Caroline Herschel va ser la primera dona que va cobrar un sou com a científica i va ser també la primera dona que va obtenir la medalla d'or de la Royal Astronomical Society, de la qual en va ser membre honorífica. També va ser nomenada membre honorífica de la Royal Irish Academy i el rei de Prússia li va lliurar la medalla d'or de la ciència. A Caroline Herschel li devem la primera representació de la nostra galàxia, la Via Làctea, mostrant-la com devia ser des de fora. La mort del seu germà William, el 1822, la va afectar molt i va decidir tornar a Hannover, Alemanya, on va continuar els seus estudis astronòmics. Caroline Herschel, juntament amb el seu germà William, havien descobert més de 2.400 objectes astronòmics al llarg de més de 20 anys. Va morir el gener de 1848, amb 97 anys.
La xarxa de comunicació local.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
El Tribunal Constitucional decidirà finalment si s'aplica o no el 25% de castellà a les aules. L'alt tribunal ha admès a tràmit la consulta del TCJ sobre la inconstitucionalitat del decret i la llei del català aprovada per la Generalitat. Cristina Cantal.
L'admissió a tràmit d'aquesta qüestió per part del Tribunal Constitucional no paralitza res ni suposa cap canvi en les escoles.
Comença la tramitació dels pressupostos generals de l'Estat al Congrés dels Diputats. S'espera que els comptes superin el primer tràmit i es rebutgi les esmenes a la totalitat que han presentat 6 grups.
La ministra d'Hisenda, Maria Jesús Montero, ha defensat els números com escut davant els mesos incerts que venen i com antídot dels populismes.
Un pressupuesto que es un antídoto contra la desigualdad, contra la pobreza o contra la desesperanza, que son el caldo de cultivo para los populismos.
Junts per Catalunya tanca files amb el partit després de la dimissió de Francesc de Dalmases com a vicepresident de la formació i aparca les queixes d'algunes diputades per l'actitud del seu company.
Esquerra, els Comuns i la CUP demanen que es convoqui a la Comissió de l'Estatut dels Diputats per estudiar si ha incomplert el codi de conducta del parlamentari.
Un nou fàrmac desenvolupat a l'Institut Oncològic de la Vall d'Hebron obre la porta a tractar tumors fins ara inabastables.
És l'anomenat Homomic, que en aquest primer estadi s'ha demostrat que té pocs efectes secundaris. L'ha presentat la doctora Elena Garralda, responsable del Centre de la Unitat de Recerca Molecular del Càncer de la Vall d'Hebron.
La buena noticia es que hemos conseguido inhibir un gen que hasta ahora no lo habíamos conseguido hacer. El deseo, ¿no?, el final, es que nosotros esto consigamos tener un impacto en los pacientes, pero es todavía muy pronto para saber el valor real que esto va a tener en el tratamiento de los pacientes más adelante, ¿no?
Un operatiu conjunt entre Mossos d'Esquadra i Policia Nacional ha aconseguit impedir que la màfia holandesa s'assentés a Catalunya.
Ha estat en una operació internacional que s'ha dut a terme en col·laboració amb la policia dels Països Baixos i que s'ha saldat amb 3 detinguts, un dels quals a Mataró. Esteban Guerrero és el cap del grup contra el blanqueig de capital de la Policia Nacional.
Esta facción está intentando gestionar las estructuras financieras, societarias, con el fin de potenciar y expandir metodologías donde poder inyectar ese dinero que generan, no solamente aquí, donde ha habido algunos robos detectados, sino en otros países.
En cultura, en marxa la presentació de la 22a edició del Festival Rec de Tarragona, que ha de celebrar-se de l'1 al 8 de desembre.
La voluntat d'aquesta cita cinematogràfica és promoure les noves creacions i promocionar també els autors locals a través de la secció no competitiva Autors de Tarragona.
I en esports, el Barça rep el Bayern, sabent ja si manté opcions de seguir a la Champions de futbol. Joan Barberà.
L'equip blaugrana està veient per televisió el partit entre l'Inter de Milà i el Pilsen, del que depenen les opcions blaugranes de seguir vius en la competició. A Itàlia, l'Inter està guanyant per 2-0 i, per tant, l'eliminació del Barça a la Champions és gairebé un fet. Queda tota la segona part a Itàlia, però de moment les notícies són dolentes per al conjunt blaugrana, que a les 9 de la nit rep al Camp Nou el Bayern de Munic.
Obrim, com sempre, Planades Serveis, interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Carme Farnell, bona tarda.
Bona tarda. Durant les properes hores continuarem parlant d'aquesta estabilitat i és que tan sols arribaran alguns núvols alts, alguns de mitjans, que deixaran el cel entre enteranyinat, mig ennuvolat i sí que de cara al final del dia es formaran núvols baixos arran de costa. Pel que fa a la temperatura, mantindrem aquest ambient suau. A hores d'ara tenim valors de 26-27 graus. Ha d'anar pujant aquesta temperatura i avui ho podrà fer fins als 28 i 29 graus. Però és que de cara a demà i també de cara a divendres s'espera que la temperatura màxima pugui enfilar-se entre els 30 i 31 graus a aquesta temperatura més alta a punts de ponent. Així que de cara als propers dies continuarem parlant d'un temps estable i no s'espera precipitació. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Carme. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Sílvia de l'Amo, bona tarda.
Hola, bona tarda, Lali. En aquests moments ens acaben de comunicar que hi ha hagut un accident a la 2 a Castellbisbal en sentit Barcelona, això talla un carril, i de moment està provocant un quilòmetre de lentitud. En el cas de la C58, una avaria a Montcada de sortida en sentit Sabadell talla un altre carril i aquí es crea un quilòmetre i mig. A banda, repassada general, els accessos nord, on hi ha encara 3 quilòmetres per entrar per aquesta autopista del Vallès, la C33 amb 2 quilòmetres i mig cap al Nus de la Trinitat i l'Avinguda Meridiana, al P7 i B30 a la zona de Barberà, i les rondes encara segueixen bastant carregades, tot i que a poc va disminuint la circulació i els problemes que hi ha hagut en el transcurs de la tarda. Això és tot. Bona tarda.
La clau del teu habitatge. Administrem.
Mediem.
Valorem.
Assessorem.
Gestionem. Contacta amb el teu administrador
o administradora de finques
i viu amb tranquil·litat.
Notícies en xarxa, edició vespre.
El Tribunal Constitucional acabarà decidint si es pot o no aplicar el 25% del castellà a les aules. L'alt tribunal ha admès avui a tràmit la qüestió d'inconstitucionalitat presentada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya contra el decret del català de la Generalitat. Tot i la mesura, la decisió no suposa cap canvi per ara per les escoles.
El Tribunal Constitucional estudiarà si es pot executar la sentència del 25% de castellà a les aules que va quedar en suspens per la nova normativa d'ús de les llengües a les escoles. El juliol passat, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va declarar la impossibilitat d'aplicar la sentència i va demanar al Tribunal Constitucional que valorés si la llei del català a l'escola i el decret llei són inconstitucionals. La nova llei estableix el català com a llengua vehicular i el castellà com a llengua curricular, que els centres utilitzaran segons els seus projectes lingüístics i per criteris estrictament pedagògics, sense fixar percentatges, un redactat que, segons el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, dona un ús preferent al català. L'admissió a tràmit d'aquesta qüestió per part del Tribunal Constitucional no paralitza res ni suposa cap canvi en les escoles.
Més titulars de la jornada. Tret de sortida, la tramitació dels pressupostos generals de l'Estat. Aquest dimarts han entrat al Congrés i s'espera que la Cambra Baixa rebutgi el primer obstacle, les esmenes a la totalitat. Mentrestant, des del Govern Central, la ministra d'Hisenda ha defensat els números com a escut davant els mesos d'incerts i que venen i com a antídot dels populismes. Mont Carvajal.
La ministra d'Hisenda, Maria Jesús Montero, ha demanat suport a la majoria de la investidura al projecte de pressupostos, argumentant que ajudaran a transitar millor la inflació, donaran suport a les classes mitjanes i reforçaran l'estat del benestar.
Un pressupost que és un antídoto contra la desigualdad, contra la pobreza o contra la desesperanza, que són el caldo de cultivo para los populismos.
La portaveu del Partit Popular, Cuca Gamarra, ha assegurat que els comptes aboquen Espanya a la recessió.
Sus presupuestos generales hipotecan el presente y el futuro de los españoles. ¿Pero para qué? Para comprar el presente y el futuro de Pedro Sánchez. Son las hipotecas generales del Estado.
El debat i votació continuen demà malgrat les esmenes a la totalitat presentades pel Partit Popular, Vox, Ciutadans, Junts per Catalunya, la CUP i Fòrum Astúries.
I el grup parlamentari de Junts per Catalunya tanca files amb l'executiva del partit després de la dimissió de Francesc de Dalmases com a vicepresident de la formació. De moment no abordaran les queixes d'algunes diputades per l'actitud del seu company.
Aquest dimecres s'han reunit al Parlament els diputats de Junts per Catalunya de manera extraordinària després de la seva dimissió abans d'ahir per l'informe de Magda Urenic, que conclou que va actuar incorrectament davant una periodista de TV3 el juliol passat. Han fet un comunicat breu on asseguren que comparteixen la decisió decisió de l'executiva i de Dalmases. Diputades del partit s'han queixat del comportament d'aquest company tant en la reunió d'aquest dimarts com anteriorment, segons Uranic. Esquerra, els Comuns i la CUP demanen que es convoqui la Comissió de l'Estatut dels Diputats per estudiar si ha incomplert el Codi de Conducta del Parlamentari. És de l'any 2016, no s'ha aplicat mai i estableix que els diputats han de mantenir sempre una conducta respectuosa i utilitzar un llenguatge adequat amb totes les persones. En cas d'infracció, el diputat s'enfronta a sancions que van des de l'amonestació pública a una multa d'entre 600 i 12.000 euros.
Notícies en xarxa.
En salut, un nou fàrmac desenvolupat a l'Institut Oncològic de la Vall d'Hebron obre la porta a tractar tumors fins ara inabastables. És l'anomenat Omomic, que inhibeix una proteïna responsable de la proliferació de cèl·lules malignes en la majoria dels càncers. En aquest primer estadi s'ha demostrat que té pocs efectes secundaris i en alguns pacients s'aconsegueix estabilitzar la malaltia. L'avenç s'ha presentat a Barcelona en el Congrés de l'Organització Europea per la Recerca i el Tractament del Càncer. David Amador.
Omomic és el primer fàrmac que assoleix l'èxit tenint com a diana l'oncogen MIC, el responsable que les cèl·lules del càncer s'amaguin del sistema immunitari i puguin continuar desenvolupant-se. Escoltem la doctora Elena Garralda, directora de la Unitat de Recerca de Teràpia Molecular del Càncer Caixa Research de la Vall d'Hebron.
La bona notícia és que hemos conseguido inhibir un gen que hasta ahora no lo habíamos conseguido hacer. El deseo, ¿no?, el final es que nosotros esto consigamos tener un impacto en los pacientes, pero es todavía muy pronto para saber el valor real que esto va a tener en el tratamiento de los pacientes más adelante, ¿no? Para llegar a esa fase 3 necesitas tener esta fase 1 positiva donde veas, ¿no?, que tienes un fármaco que no tienes efectos adversos severos y que hace lo que tiene que hacer.
L'Omomic dut a terme a la Vall d'Hebron Institut d'Oncologia forma part del campus Vall d'Hebron a través de l'empresa derivada Peptomic creada per la doctora Laura Susek. Amb el treball de dues dècades, la investigadora ha demostrat que la miniproteïna del fàrmac és capaç d'entrar a les cèl·lules, arribar al nucli i inhibir l'habilitat del MIC per promoure el creixement dels tumors cancerígens. Els primers resultats dels assajos clínics són protagonistes de la 34a edició del Congrés de l'Organització Europea per la Recerca i el Tractament del Càncer que es fa fins divendres a Barcelona.
Desconvocada la vaga a Renfe de divendres i el 7 i 11 de novembre.
Els sindicats i la direcció de Renfe han arribat a un acord per a desconvocar la vaga del divendres i els dies 7 i 11 de novembre. La decisió es deu perquè la direcció ha accedit a desblocar la negociació del conveni col·lectiu i s'ha compromès a estudiar la incorporació de més personal mitjançant una oferta pública d'ocupació i evitar externalitzacions. Concretament, segons els sindicats, la direcció es disposa a aplicar un increment salarial del 3,5% amb efectes a 1 de gener, la reducció de la jornada a 35 hores setmanals i l'estudi per a la creació de la figura del maquinista instructor per agilitzar els processos de formació.
En canvi, el sindicat USO Ryanair convoca vaga del personal de terra de la companyia entre el 28 d'octubre i el 8 de gener. Les aturades afectaran els aeroports de Barcelona, Girona, Reus, Madrid i Palma de Mallorca, entre d'altres.
L'aturada convocada pel sindicat USO tindrà aturades de 24 hores del 28 d'octubre a l'1 de novembre i aturades parcials tots els divendres, dissabtes i diumenges del mes de novembre. Durant el mes de desembre també s'han convocat aturades parcials els dies 6, 10, 16, 17, 18, 22 i 23. Tanmateix, els dies 8, 11, 30 i 31 de desembre, les aturades seran totals, iniciant-se a les 12 de la nit. Finalment, durant el mes de gener de 2023, es convoquen aturades de 24 hores els dies 6 i 8 de gener, coincidint amb el retorn de les festes de Nadal. Els treballadors reclamen posar en marxa l'admesa negociadora del conveni per aquest col·lectiu paralitzada des del 2020.
Precisament parlant d'aeroports, el Col·legi d'Enginyers de Camins, Canals i Ports de Catalunya defensa l'ampliació de la tercera pista de l'aeroport de Barcelona i considera que ni Girona ni Reus són alternatives vàlides per absorbir la creixent demanda que té la instal·lació del Prat. Aquesta és la principal conclusió de la compareixença que avui ha fet el Parlament i on només els Comuns, la CUP i en part Esquerra Republicana han tornat a rebutjar la proposta d'ampliació. Jordi Casino.
En la seva compareixença, el representant dels enginyers de Camins, César Trapote, no ha volgut avalar ni criticar el projecte d'ampliació, però amb moltes dades a la mà ha assegurat que allargar la tercera pista de l'aeroport Josep Tarradellas és l'única alternativa vàlida ara com ara, ja no per incrementar la capacitat de la instal·lació, sinó per reduir el grau de saturació que la infraestructura pateix durant algunes hores del dia.
No és fàcil descentralitzar el tràfic a Girona-Reus. Girona-Reus tenen una proposta de valor molt interessant per si mateixos, però és molt difícil. Barcelona és molt atractiva, l'aeroport de Barcelona està molt a prop de la ciutat. És com anar al pàrquing de Plaça Catalunya. Té potencial per créixer en el punt a punt, dotar Barcelona una capacitat més gran i més robusta, no només pensant en el creixement, sinó en millorar l'operativa que tenim actualment. Hem tingut uns estius molt complicats.
Debat a la Comissió de Territori del Parlament, que ha servit per tornar a visualitzar la forta divisió que el projecte genera entre els partits polítics, amb el PSC, Junts per Catalunya, Vox i el PP a favor, i els dubtes i les crítiques d'Esquerra Republicana, els Comuns i la CUP.
Encara en transports, des de l'Associació de Promoció del Transport Públic creuen que la gratuïtat de Rodalies no ha comportat un gran augment del seu ús perquè la gent prefereix un bon servei abans que pagar menys diners. A més, critiquen que l'alliberament de peatges ha estat una mesura que ha desincentivat l'ús del transport públic. Joan Ferrer.
La gratuïtat de Rodalies, si no va acompanyada d'una millora del servei en termes com la freqüència o els horaris, no és un factor determinant a l'hora d'agafar el tren en comptes del cotxe. Així ho assegura Jordi Porta, portaveu de l'Associació de Promoció del Transport Públic, que també lamenta que l'ús del vehicle privat ha augmentat amb la gratuïtat de les autopistes. En aquest sentit, Porta creu que aixecar barreres va ser un gran error.
Perquè s'hauria pogut preveure un peatge tou, peatge públic, en comptes d'un peatge com els que existien, que pagàvem una concessió. El que proposa la PTP és un peatge que costa un terç el que costava abans, però que aquest terç que es recaptaria aniria a pagar més i millor transport públic, a part de pagar una part també a sanitat.
Pel que fa a la posada en marxa del servei de bici metropolità, Porta ho considera una bona notícia, perquè d'aquesta manera creixerà també la infraestructura per connectar diverses ciutats amb bicicleta. Lamenta, però, que s'hagi d'esperar 8 anys per fer una limitació conjunta entre aquest servei metropolità i el bici de Barcelona capital.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Més qüestions. Un operatiu conjunt entre Mossos d'Esquadra i Policia Nacional ha aconseguit impedir que la màfia holandesa s'assentés a Catalunya. Ha estat en una operació internacional que s'ha dut a terme en col·laboració amb la policia dels Països Baixos i que s'ha saldat amb 3 detinguts, un dels quals a Mataró. Carina Baibé.
L'operatiu policial s'ha fet de manera conjunta i simultània a Catalunya i Holanda i tenia per objectiu impedir que s'establissin a Catalunya membres del béns del narcotràfic a partir de diversos negocis i adquisició de béns. En l'operació s'han detingut 2 membres destacats del grup de l'AIA, mentre que un tercer es va lliurar a la comissaria de Mataró després de les detencions. A més, hi ha 4 persones investigades i s'han intervingut 2 milions d'euros, armes i vehicles d'alta gamma. Escoltem Esteban Patricio, que és el cap del grup contra el blanqueig de capitals de la Policia Nacional.
Esta facció estava intentando gestionar las estructuras financieras, societarias, con el fin de potenciar y expandir metodologías donde poder inyectar ese dinero que generan, no solamente aquí, donde ha habido algunos robos detectados, sino en otros países.
Les investigacions van començar fa 2 anys arran de 2 robatoris en caixers automàtics amb explosius a Cerdanyola i Martorell. La investigació va concloure que una persona d'origen holandès hi podria estar relacionada. Els detinguts se'ls vincula amb els delictes de blanqueig de capitals, tràfic de drogues, tinença il·lícita d'armes i també pertinença a organització criminal.
Canviem de qüestió. La Fiscalia de Lleida inicia una investigació penal pels episodis de contaminació registrats els mesos de maig i juny al pantà d'Utxesa. Una contaminació que va deixar sense poder beure ni cuinar amb l'aigua de l'aixeta una vintena de poblacions de les Garrigues, el Segrià i la Conca de Barberà. La principal hipòtesi que denuncien els grups ecologistes és l'ús d'herbicides no autoritzats. UAU Lleida Ràdio, Alexandra Fos.
La Fiscalia ha decidit investigar els fets arran de la denúncia presentada per Ecologistes en Acció. Segons assenyala l'entitat, apunta que la contaminació podria ser deguda a la detecció de 2 herbicides, el mentolaclor i la terbutilazina, que s'haurien utilitzat per a usos agrícoles a l'entorn de l'embassament d'Utxesa. Des d'Ecologistes en Acció remarquen que el mentolaclor és un herbicida no autoritzat a la Unió Europea des de l'any 2002 i que està classificat com un possible carcinogen en humans per l'Agència de Protecció Ambiental dels Estats Units. La terbutilazina sí que està autoritzada, però l'entitat apunta que això no treu que sigui tòxica per al medi aquàtic i la toxicitat aguda per a la salut humana. Els ecologistes exposen que en el cas que s'acabés constatant que es tracta d'episodis de contaminació difusa per l'ús d'aquests herbicides al voltant de l'embassament, podria constituir un delicte contra els recursos naturals i el medi ambient.
Doncs encara en medi ambient, el jutge de Viella i a la Vall d'Aran atribueix la mort de l'Oscar Chou per enverinament a només dos dels sis investigats. Considera que hi ha prou indicis per encausar l'exconseller de Territori del Consell General d'Aran, José Antonio Boya, i un agent de medi ambient aranès per delictes contra el medi ambient, revelació de secrets i prevaricació. Ràdio Trem, Jordi Ubach.
En la interlocutoria notificada aquest dimecres, el jutge apunta que els dos investigats van actuar conjuntament per localitzar l'os i intoxicar-lo amb etilenglicol. Així tanca la fase d'instrucció i dona 10 dies a la fiscalia i les acusacions perquè sol·liciten l'apertura del judici oral o el sobreïment del cas. El jutge considera que hi ha prou indicis tant documentals com tals per atribuir-los la responsabilitat de la mort de Cachou per enverinament l'abril del 2020 a l'ES, a la Vall d'Aran. En canvi, es culpa a les altres quatre persones investigades. La resolució no és ferma i s'hi pot imposar recurs al mateix jutjat de Viella en un termini de 3 dies. Cachou va ser trobat sense vida el 9 d'abril de 2020 i, segons l'autòpsia, va morir enverinat amb etilenglicol, una substància present al líquid anticongelant dels vehicles.
Acció Climàtica contractarà ramats per fer prevenció d'incendis a les zones de major risc i afavorir la biodiversitat. És una de les 69 mesures incloses en el nou Pla Estratègic de Ramaderia Extensiva de Catalunya, una iniciativa que pretén millorar la situació del sector amb l'horitzó 2030. Ràdio Ripoll, Judit Lechón.
El Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural ha impulsat la creació del Pla Estratègic de la Ramaderia Extensiva de Catalunya, una iniciativa que pretén millorar la situació d'aquest sector. Una de les propostes més destacades entre les línies estratègiques de l'executiu català és potenciar la ramaderia com a eina de prevenció d'incendis i de conservació de la biodiversitat. En parla Teresa Jordà, consellera d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.
Volem crear, en definitiva, ramats que tinguin per objecte oferir el servei de manteniment d'espais oberts i espais amb baixa càrrega de combustible. No se li escapa a ningú que aquest és un país forestal. Tenim més d'un 65% de boscos al país, dels quals una gran part són boscos privats, i aquí pensem, sens dubte, i posem evidentment l'accent, ha de ser una de les mesures en el que hi volem donar més èmfasi.
El model s'implementarà inicialment en les zones del litoral i el prelitoral amb major perill d'incendi, els espais naturals protegits.
I en l'àmbit social, satisfacció a la taula del tercer sector per l'aprovació del pagament únic de 60 milions d'euros a la Generalitat per finançar la llei de la dependència. La plataforma Cocarmi espera ara que haver desencallat els fons permeti accelerar el cobrament de les ajudes per part de les famílies. Selena Puigdueta.
Ho ha dit a la xarxa la seva presidenta. Mercè Batlle subratlla, però, que 60 milions no són suficients per cobrir les necessitats dels 700.000 dependents que hi ha a Catalunya. D'aquí que demani al govern català que presenti ja els seus pressupostos per saber si serviran per acabar de cobrir tots els serveis pendents d'actualitzar.
No sabem l'impacte que tindrà si no tenim els pressupostos de la Generalitat que complementin aquesta ajuda. Aquí hi ha moltes persones amb dependència, llavors, en funció de lo que ara aplique l'Estat més el que fique la Generalitat, és quan sabrem hasta on podem jugar i hasta on podem exigir.
Batlle també li demana a la Generalitat que millori i complementi la posada al dia dels nous barems estatals de valoració.
En cultura, en marxa aquesta hora la presentació de la 22a edició del Festival Rec de Tarragona, que ha de celebrar-se de l'1 al 8 de desembre. Un any més, la voluntat d'aquesta cita cinematogràfica és, a banda de promoure les noves creacions, promocionar també els autors locals a través de la secció no competitiva Autors de Tarragona. Anem, però, fins allà per saber-ne més. Ràdio Ciutat de Tarragona, Laura Rovira, bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs sí, em trobo aquí al Mèdur, al Centre d'Arts Contemporànies de Tarragona, com ha dit, en aquesta presentació de la imatge gràfica de la 22a edició del Festival Internacional de Cinema, el REC. I dues paraules, groc i negre, aquests són els dos colors predominants en forma de quadrat que representen la imatge gràfica d'enguany. La presentació està sent dirigida, coordinada per l'autor d'aquest disseny, l'artista Gerard Joan, que ha expressat que el que volia era demostrar la senzillesa, l'origen i l'òpera prima, un dels pilars fonamentals d'aquest festival. Ara mateix també s'estan portant a terme les projeccions dels tràilers, dels vídeos, resum de les projeccions, concretament de prèvies que es podran veure d'aquest festival al CaixaForum de Tarragona. És a dir, un primer tastet que podran tenir tarragonins i tarragonines abans de l'inici d'aquest festival que ja s'ha consolidat a la ciutat i que comença enguany el 30 de novembre i acabarà el 7 de desembre.
Doncs moltíssimes gràcies, Laura, des de Tarragona.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joan Barberà, bona tarda.
Bona tarda, Lali. Pendents de l'Inter de Milà, Victòria Pilsen, perquè d'això depèn la continuïtat del Futbol Club Barcelona, del Barça de Xavi Hernández a la Lliga de Campions. A Itàlia està guanyant l'Inter per 2-0. Per tant, ara mateix, el conjunt català, l'equip blaurana, quedaria fora de la fase de grups de la Champions. No passaria aquesta fase de grups i hauria de jugar l'Europa League. Un Barça que a partir de les 9 de la nit s'enfronta al Bayern de Munic, al Camp Nou, en la penúltima jornada de la fase de grups de la màxima competició continental, i ja coneixem l'11 amb el que jugarà el Barça de Xavi, amb Ter Stegen a la porteria, Bellerín, Koundé, Marcos Alonso i Valde en defensa, al mig del camp Sergio Busquets, Kessié i De Jong, i el trident ofensiu amb Dembélé, Pedri i Lewandowski. Sobre l'opció de quedar fora de la Champions previsible i de jugar a l'Europa League, en parlava en la prèvia el tècnic de Terrassa, Xavi Hernández.
I hem d'afrontar la nostra realitat. Estarem pendents del partit. De fet, el mirarem tots junts al vestidor i després sortirem a jugar de la millor manera possible, a competir i a demostrar doncs, que no hem estat al nivell i que volem estar al nivell de la competició, tot i podent estar fora dels vuitens de final, no? I si al final passa el que tu dius, ho afrontarem i competirem l'altra competició, l'Europa League, com lleons i a guanyar-la. I no ens quedarà una altra, però veurem.
Les paraules de Xavi Hernández. De moment, Inter de Milà, Victòria Pilsen està guanyant el conjunt italià 2-0. Ha començat fa pocs minuts la segona part. Aquest cap de setmana se celebra el World RX de Catalunya, la primera prova puntuable pel campionat del món de rallycross amb cotxes elèctrics. Aquest matí s'ha fet la presentació i Laia Sanz, que estarà a la cita del cap de setmana al circuit de Barcelona-Catalunya a Montmeló, ha parlat, ha estat protagonista a l'enjoc de la xarxa.
La veritat que sorprèn la potència, no? El par motor que tenen és... L'entrega de potència és immediata i és brutal, i després tot el joc que et dona, no? El poder jugar amb els mapes, amb els diferents mapes, els diferents motors, són coses que són xules i que són més immediates que quan vas amb un cotxe de benzina.
Paraules de Laia Sanz. També estaran en aquesta gran cita del cap de setmana Carlos Checa i Jordi Jané. En el món de la cistella, en bàsquet, pendents de l'Espart Girona, que afronta avui la primera jornada d'una nova temporada a l'Eurolliga femenina. S'enfronta a hores d'ara al Landes francès. A l'Eurocup femenina, el Cadí la Seu afronta avui la primera jornada continental. En uns minuts, a partir de les 8 del vespre, al Palau d'Esports de la Seu d'Urgell s'enfronta al Greenwald de Luxemburg. Un partit per a la jugadora de Jordi Acero.
Moltíssimes gràcies, Joan. Fins aquí aquest informatiu. Notícies en xarxa que fan possible Raül Garreta al control tècnic, Cristina Cantal a la redacció, Joan Barberà als esports, David Amador a l'edició i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos i tornem demà com sempre a la mateixa hora. Adéu-siau.
Notícies en xarxa, edició vespre. La xarxa de comunicació local. El 30 d'octubre a l'Auditori, Salvador Brotons es posa al capdavant de la banda municipal de Barcelona.
Junts retran homenatge a la Mot de Grinyón, important figura per a la banda, nascut fa 150 anys, i a Manuel Oltra, en el centenari del seu naixement.
Entrades a auditori.cat. Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
Hola, embaladits, sóc la Montse Balada
I com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. La Natalí de quart de primària de l'escola Maricel de Cubelles ens recita un poema preciós que ens parla de la importància de cuidar i guarir de totes les nostres amistats, encara que aquestes amistats tinguin ales de papallona.
Hola, em dic Natalí i vaig a quart a l'escola Maricel i avui us llegiré el meu poema que es diu Cirurgia. La papalloneta s'ha trencat una ala. Li cau destrossada al peu del Roser. Ai, que no hi ha metge que pugui curar, sospira la pobra. Ara què faré? No ploris, amiga, li diu una rosa, la més vella i fresca de tot el jardí. Et donaré un pètal que et pugui fer d'ala. L'aranya té traça i te'l pot cosir. L'aranya, que és sàvia i tutora, fila. Amb amor la feina enllesteix aviat. I la papallona torna a fer volades amb una ala blanca i un pètal rosat.
Gràcies, Natalí. El teu poema Cirurgia ens ensenya a cuidar dels altres i ser millors persones. Fins al proper Embaladits. Adeu.
Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.
La xarxa de comunicació local.